en un objetivo común y marcarnos un objetivo común, porque es la manera, estar todos y todas juntas. Y nada, por mi parte, poca cosa más. A las masas, exhortarlas a que vayan todo el mundo a la manifestación, que dejen la tele a un lado, que si es una mierda, hombre, es una mierda.
Que se vinguen a nosotros, que se vinguen.
Claro que sí, que escuchen las radios libres, por favor, y den apoyo a todas las radios libres, que somos los que molamos y los demás son odiosos y asquerosos y les deseamos la muerte a todos. Se puede desear la muerte, ¿no? Sí,
por
no,
desear, ellos nos la desean a nosotros.
Se la deseamos a todos esos asquerosos de los medios de comunicación y a los demás políticos y todos de los que hemos hablado hoy aquí, pues a todos esos yo se la deseo.
Pues bueno,
pronta y lenta o mala para ellos, peor, la peor.
Corrosiva, dejémosla, una muerte corrosiva ahí, desastrosa y lenta. Bueno, pues yo voy a despedirme así una mica enviant tot el meu bon rotllo i el meu cariño a la gent que ens ha estat seguint, que s'ho ha passat bé, que ha trucat, a la gent que compartix amb nosaltres tota aquesta moguda de la vaga, tota la nostra defensa dels nostres drets, la nostra llibertat, la nostra dignitat. A totes aquestes persones jo els envio el meu carinyo, que ens veurem als carrers, que ens trobarem i que ens entendrem. A tots els fatxes, volia dir-los, ahir us podràs. Només us puc enviar els pitjors sentiments que he trobat. I com que no, d'aquestos meus desfai, us els envio a través de les ones. Que us dongon.
Jo recordaré el poeta que deia: el poble que s'atreveix a estimar és lliure. I lo d'avui, la vaga d'avui, és una mostra de l'amor de tota aquesta gent que avui fa vaga. ¿Vale? Os estimo. Estoy amb vosaltres i os envio mi grito, que alguns ja me coneixeu. Anarquia!
La huelga o la resignación. ¿Nos gustaría?
Take it slow, slow, slow. dicho que habría huelga general.
¿Lo han dicho en la tele esto?
No.
¿Lo han dicho en la tele?
Que no, Green.
¿Cuántas veces te tengo que decir que si no sale en la tele no es verdad? ¿Cuántas veces?
Pero hay gente en la calle y grita.
Ni peros ni nada. A la cama y sin postre. Y cierra la ventana que con tanto ruido no hay quien escuche la televisión.
Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general. Insurrección popular, huelga general.
Agència 29S. Comunicació, opinió, informació, actualitat. Transmetent minut a minut la vaga general del 27 de gener. Truca'ns, participa. 93 317 73 66. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S. Agència 29S.
Per a la gent poc intuïtiva, estem a l'agència 29S.
Ah, oh, sí?
Amatent avui dia 27 de gener, portem ja 12 hores d'emissió continuada a través de les freqüències lliures de la ciutat comtal, a contrabanda 91.4, bronca i pica 96.6, bronca 104.5 i ràdio RSK 107.1. Anava a dir dos. Digo, he tingut aquesta intuïció de dir, vamos a ver si és uno o dos.
Del dial de Barcelona.
Bueno, qui ens vagi seguint ja veu que anem fent relleus, ja que, òbviament, no és d'esperar que unes poquetes persones puguin abastar aquestes 19 hores de... No, 19? Sí, 19 hores d'emissió que ens està suposant aquesta jornada de vaga general i que, bueno, no sé... Bueno, abans de tot, ens apropem passar uns minuts de les 5 de la tarda i potser seria moment de revisar aquestes convocatòries que tenim de cara a la tarda.
I tant, perquè ara a les 5 i mitja, o sigui, ja en 10 minutets, hi ha la convocatòria de en los Jardines de Gràcia, una manifestació unitària. Així que, si esteu per ahí, passeu.
I sobretot animar la gent que, si està allà, ens truqui i ens doni pues, també l'actualitat, el minut del que està passant. En la Falca deien el fixe, però és important recordar que a part del fixe el 93317-7366, 93317-7366, hi ha també un mòbil, sobretot per la gent que esteu al carrer, habilitat per tal efecte, sí, que és el
671-44-80-54, 671-44-80-54. Sí, bueno, al llarg del dia, no, hi ha persones que han estat durant el matí... bueno, els diferents piquets, a la concentració a plaça Sant Jaume i que bueno, passaven per aquí i ens explicaven que sí, que efectivament a part dels molts oients que estem tenint per internet hi ha persones que no s'han deixat el transistor per anar allà i sobretot ara al matí, no, fer un seguiment de què està passant als diferents barris i com s'han anat juntant allà a plaça Sant Jaume.
Sí, també si estan escoltant des de Lleida a la mateixa hora, a les 5 i mitja, hi ha a Girona, a l'edifici de Correus de Jaume I, una altra manifestació convocada. També hi ha una convocatòria a Lleida a les 6 de la tarda, a les 7 a Tarragona, a la plaça Imperial de Tàrraco, i a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, a Barcelona, plaça Universitat. També hi ha una a les 7 de la tarda a l'Ajuntament de València, una altra manifestació.
No, hola, bueno, bona tarda a tothom. No, només anava a dir, podríem recordar qui fa les convocatòries, més enllà de que després s'afegeixin pues, col·lectius i...
I més enllà de les manipulacions informatives d'alguns mitjans, com ens comentaven les companyes de Bronca que estaven just abans de nosaltres, com en un diari dirigit per un senyor que famós pels seus peluquins, afirmava categòrica i alegremente que la convocatòria que dèiem de les 5 i mitja... Els Jardinets de Gràcia de Barcelona estaven convocats per los antisistema.
Ultrasistemes, oído yo últimamente, també.
Ultrasistemes.
Ara ultrasistemes se lleva, també. Pues sí, és bueno, pues l'etiqueta que ens vulguin posar, això ja ens va estar igual, però bueno, sí que encara també ens titllin els que estem aquí a l'agència com a mitjans antisistema o el que sigui, el que sí està clar és que el que s'intenta és pues, recollir i donar veu a tot el que no es pugui recollir des dels mitjans. I de nou ho estem fent.
Els convocants, doncs, com, bueno, desmentint una altra de les mentides bastant greu, sobretot per l'efecte desmobilitzador que pot tenir, és que aquesta convocatòria és una manifestació absolutament legal i que està convocada doncs, pels mateixos sindicats que han convocat aquesta jornada de vaga general, la CGT, CNT Catalunya, COS i Solidaritat Obrera. No sé, tens el fulletó, no sé si hi ha alguna organització que em deixi.
No, en aquest fulletó, efectivament, surt la CGT, després a COS, que és la Coordinadora Obrera Sindical, i Solidaritat Obrera.
I CNT Catalunya.
Faltaria CNT Catalunya, que és qui fa la convocatòria a les 7.
Sí, també hi ha una convocatòria diferent, sí, exacte.
Tot això a Catalunya, perdó, però recordem que ja també s'ha convocat a altres autonomies.
Sí, acabem de repassar-les, potser, és el que estàvem fent. Anem matitzant, que ja està bé.
Què? Torno a repetir.
Ah, perdona, ja estaven totes? Era,
sí, sí,
ja,
sí, 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 sí.
Una terra... Vale, perdona, sí, perdona. Sí, havia perdut una mica el fil.
No, no, pues... sí. Bueno, però torno a repetir, cap problema. Sí, avui a les 5:30 al Jardinets de Gràcia, la manifestació unitària. A Barcelona. A la mateixa hora, a Girona, a l'edifici de Correus de Jaume I, una altra manifestació. A les 6 de la tarda, a Lleida, una manifestació. A les 7, a Tarragona, a la plaça Imperial Tarracó, una altra convocatòria. I a la mateixa hora, a les 7, a Barcelona, a plaça Universitat, el que deia el Jordi, una manifestació de la CNT. I a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, en la plaça de l'Ajuntament de València hi ha una altra convocatòria de manifestació.
A part de convocatòries que hi hagi fora de Catalunya o de València, que també hem estat en contacte aquestes últimes hores amb gent de llocs com Euskadi, Galícia o Aragó, que intentarem pues, en algun moment de la tarda connectar, no? Perquè ja també ja s'ha convocat algun lloc vaga i per tant pues, convocat per altres sindicats, no? Sobretot en el cas d'Euskadi. Però bueno, ja ens ho explicaran ells, no? Quan aconseguim connectar.
Ja sabeu que podeu seguir tota la informació a part de través d'aquestes ràdios lliures, a través de la pàgina web 29-alt-s.net, com veieu hem conservat el nom d'aquella data que ens va servir per iniciar aquesta experiència de col·laboració entre diferents mitjans lliures. I dèiem, en aquesta pàgina web podeu anar seguint les últimes novetats, els teletips de les persones que van trucant, enviant correus electrònics al voltant del que passa per tot el territori, que bueno, hem vist sobretot a partir de les, no sé, a partir de les 2, les 3, que ha minvat bastant l'activitat, però suposem que ara a partir de la manifestació de les 5:30 doncs, tindrem connexions en directe i noves informacions que, com us dèiem, a part de través de l'àudio podeu seguir instantàniament a través de la pàgina web.
I a part de l'actualitat al minut, dir-vos que també hi ha penjats vídeos i els àudios de totes aquestes hores, no?, que ja s'han penjat, perquè recordem que s'està aquí des de les 5 de la matinada i s'estarà fins a les 12 de la nit, i la gent pues, que també vulgui saber com s'ha viscut les hores passades, pues, ho pot recuperar, no? I després hi ha un mail important també, que la gent pot escriure-ho i, bueno, i així també donar fe una miqueta del que està passant i no vulgui trucar, que és l'agència@29-s.net. agència@29-s.net. Ja anirem recordant.
A mi m'agradaria insistir una mica amb lo de les convocatòries, però per fer el matís que sí que hi ha uns sindicats minoritaris, en aquest cas, en comparació amb la darrera vaga general, que eren majoritaris, per dir-ho d'alguna manera, però també sabem que, com al setembre, avui també hi ha molts col·lectius, moltes persones, molta gent que participa, i també ens agradaria donar veu a tothom que vulgui, i per això estem doncs, aquí mantenint aquest espai d'expressió, de llibertat d'expressió i d'autogestió de la comunicació, perquè tothom pugui dir el que està visquent i ens comparteixi doncs, la seva experiència d'aquest dia de lluita.
Per exemple, una de les coses que ja podem començar a valorar, bueno, fa hores que ho venim valorant, però és l'absolut silenciament que està havent als mitjans de comunicació més massius. Seguim tant els diaris a través de les seves webs com algun mitjà més de televisió i així, com, per exemple, han tergiversat confonent aquesta convocatòria de vaga general, no convocada pels sindicats majoritaris, però no per això deixa de ser vaga general, amb una vaga sectorial, diguéssim, de determinats transports, com serien els relacionats amb TMB, Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat. I és això, no? Si ara mateix busquem, si no fos... És d'aquestes coses curioses, no? Com resulta que les coses que es consideren més incidents i són més criticables són les úniques que han aparegut com a notícies. La majoria de piquets que han transcorregut pacíficament, la concentració a plaça Sant Jaume, han passat absolutament inèdites.
No són notícia.
En canvi, doncs, per exemple, aquest acte simbòlic que s'ha fet a l'oficina, diguéssim, del no de l'hereu, però no com a alcalde, sinó com a... Com se'n diu això? Postulant alcalde, bueno, això de les primàries que estan fent.
Candidato.
Sí. Ha estat, bueno, per un piquet que ha entrat a les oficines, ha tret les cadires al carrer, ha retirat tots els pamfletos i pasquines que hi havia del senyor alcalde i els ha substituït per papers relacionats amb aquesta jornada de vaga, no? Aquestes de les poques notícies que ha transcendit als mitjans.
La gamberrada, no? Lo que ellos van a decir, la gamberrada, no?
Sí, incluso Tura se ha solidificado con su oponente porque dice que la violència i l'incivisme no se pueden permitir en democràcia.
Bueno, és el que dèiem abans al matí també de com s'està veient els últims anys, que bueno, ara hi ha una tendència a criminalitzar el dret a vaga absolutament clara, no? Després, bueno, si ens dona temps, a veure si podem llegir algun text que vagi en aquesta línia, però bueno, és el que també estarem llegint aquesta tarda i demà respecte a tot el que pugui passar avui.
Uh-huh. Bueno, sí, de fet, a la premsa tradicional, diguem, la notícia és que la reforma de les pensions, dice Zapatero, Rubalcaba, Roseli Méndez, diuen a Duran i Lleida que l'acord ja està fet. El president espanyol va telefonar ahir a la nit al portaveu de CiU al Congrés per explicar-li que la negociació era positiva. I aquesta negociació té a veure amb que han rebaixat de los 40 a 38,5 anys de cotització ininterrompuda, diguem,
Però diguéssim que si no la facin interrompuda difícilment ho sumes.
Bueno, clar, perquè hauria d'entendre-se quan 27 anys.
26 i mig.
26 i mig fins a los
65. Ininterrompudament.
Uau.
Tot això,
bueno, molt fàcil ara com està a trobar,
sí,
feina.
Tot això en aquesta societat on ens diuen que ens hem de formar molt al principi, formar-nos contínuament, flexibilitzar-nos i totes aquestes coses que ens demanen, doncs ara resulta que a més... Jo el que em crida l'atenció és això, no? Jo, de fet, durant el matí, mentre estava... Sí que m'he despertat amb contrabanda, però després bueno... crec que més per militància que per impediment, he decidit venir caminant des de... Bueno, des d'un barri agregat.
Una antiga vila.
Una antiga vila. I clar, volia venir amb el transistor que tenia a mano i una mica merdeta i no acaba de sintonitzar cap de les ràdios lliures. Prou bé, però sí que clar, a base d'ir dando vueltas por el dial em trobava amb aquesta notícia, no? De que justament aquesta jornada de vaga general convocada pels sindicats i per les organitzacions i pels moviments que han decidit no pactar ni negociar ni rebaixar-se ni baixar-se els pantalons, doncs, dèiem, per els sindicats majoritaris han arribat a aquest pacte suposat que consisteix simplement en una rebaixa ridícula, no? No sé exactament què se suposa que és el que han aconseguit en aquesta negociació, perquè...
Un any i mig de res. Sí. Mm-hmm. Que no és...
Sí, en un moment...
Perquè ho hem comentat durant tot el dia, o sigui, que aquesta negociació, aquest acord... és pràcticament l'acord que proposava el govern, o sigui, no hi ha negociació de veritat.
Mm-hmm. No sé què esperaven exactament, si donar un cop d'efecte, dir, veieu com no feia falta que anéssiu a la vaga, però bueno, ja veiem que el que han aconseguit, òbviament, com ningú explicarà en aquests mitjans, no expliquen que han tingut un pacte. És curiós també la vergonya, perquè una de les declaracions que hi ha hagut després al llarg del matí, quan ja ha transcendit aquesta reunió... con nocturnitat i alevosia que han tingut els sindicats amb el govern, alguns sindicats eren com... deien, que és un principi d'acord, que encara vamos a sacar más, en fi, tot mareando la perdiz, per no dir el que és evident, i és que una vegada més, que ja ho sabíem potser, però bueno, no està de més recordar-ho, pues, ens han venut, que és el que venen fent des de, bueno, des de la seva legalització, pràcticament.
Oh, potser seria el moment també de fer un parèntesis amb una lectura molt breu, però que fa referència a les nostres propostes d'aquests tres sindicats que hem citat abans, CGT, Coordinadora Obrera Sindical i Solidaritat Obrera. I ells diuen que són ben senzilles. No és negociable cap retallada en les prestacions de la Seguretat Social. Les prestacions de la Seguretat Social són un dret i no poden mesurar-se en termes de dèficit, que mai ha tingut la Seguretat Social, ni tampoc es poden mesurar en termes de benefici. Les prestacions de la Seguretat Social han de ser universals i han de millorar en qualitat i quantitat. És possible fer-ho si es garanteix un augment de les cotitzacions, reduint l'atur i una millora dels contractes, fomentant una ocupació de qualitat i erradicant la precarietat laboral. I acaba dient, per poder-ho fer, només cal voluntat política, només cal voler afavorir el conjunt de la població i no privilegiar els bancs i les grans empreses amb càrrecs als pressupostos públics. O sigui que no només estem protestant, sinó que també proposem coses bastant bàsiques que no s'haurien de plantejar de lo bàsiques que són, no? Però que sí que estan en perill, evidentment.
Uh-huh. Bueno, com hem dit tot el dia, o sigui, el problema no és només ara, sinó que és de cara al futur, perquè aquí hi ha un dibuixet d'un còmics de l'avui, sembla, que diu, hi ha un jove que diu, jo sóc a l'atur i el meu avi, i surt un avi molt bé, molt bé, està treballant. I aquesta serà una realitat, perquè ara consideren el 40% de l'atur de la gent jove i els 67 uh-huh. anys, bueno, tocarà.
Era una de les coses que podíem llegir en aquesta publicació especial que han realitzat en col·laboració La Directa, L'Accent i el Diari Catalunya, on ens expliquen que, bueno, una de les mentides, que no per molt que les repeteixin deixen de ser mentides, de que, diguéssim, és un fet demogràfic que s'hagi d'ajornar l'edat de jubilació, no? En tant que, per una banda, perquè pugen les expectatives de vida, per una altra, perquè... l'esperança de vida, perdó, per una altra perquè l'envelliment de la població, és a dir, que suposadament cada cop hi ha menys gent activa, o sigui, en edat laboral, per contribuir a que puguin cobrar les persones que ja estan jubilades, però no contemplen molts altres factors que estan minvant aquest funcionament de les pensions, com bé apuntava el Jordi, diguéssim, tota aquesta precarietat laboral que durant bastant, bueno, portem ja un parell o tres de dècades en què s'està promocionant, com podem veure també a la publicació, són un dels elements que han foradat, no?, aquesta caixa, que de moment no és deficitària, però que, òbviament, si tenim contractes precaris, temporalitat i tal, cotitzem menys al llarg de la nostra vida contribuint a aquesta caixa comuna de les pensions.
Home, una cosa que està bé d'aquesta publicació, lligam això que dius en el Geni a Prou, aquesta publicació conjunta que entre d'aquests mitjans, és aquesta cronologia per veure tota la retallada de drets laborals com s'ha donat en democràcia, no? Precisament pràcticament des del primer govern socialista com han anat fent-se retallades i han aparegut escena pues, agents com les ETTs, per exemple, que han anat pues, marcant una mica aquest escenari de precarietat laboral que tenim ara. Pues, amb això és interessant veure pues, això, aquesta cronologia any a any, també quins efectes o no efectes van tenir els pactes que els sindicats majoritats han signat, les vagues generals dels diferents que van haver de patir els diferents governs. I bueno, pues és curiós, no? Perquè a vegades la memòria històrica pues, es perd molt ràpid, sobretot amb el que passa més recentment. I bueno, us ho recomanem, que si pues, agafeu la publicació que s'està distribuint bastant aquests dies, doncs pues, hi feu un cop d'ull. Si no, el blog on també s'està recopilant bastanta informació i també pues, està fent aquesta campanya contra la retallada de les pensions, és pensionspubliques.wordpress.com. pensionspubliques.wordpress.com. Posem una mica de música, potser, que ja portem una estona de l'El Pico.
Exacte, ja estem... Bueno, ja passen uns minuts de les 5 i mitja, hora d'aquesta convocatòria a Barcelona, i suposem que en breu pues, podem tenir algunes notícies de quanta gent s'està concentrant i començar, en certa manera, una de les funcions que tindrem en aquesta estona, que són la crònica del que està passant allà. Us deixem amb una mica de música i us recordem que aquí seguim els dials lliures de Barcelona i a la pàgina web 29-s.net. Volies dir alguna cosa?
El telèfon 93-317-7366.
I el mòbil 671-44-80-54.
I agencia@29-s.net.
First revolution in history. Working people first. The bosses back against the wall. First and evil. For the better life for
From the Russians that they should. Revolution, revolution drowned in blood. It's a crying shame. But the lessons stay. It's a crying shame. The lessons are possible. And the other 30s hung around the 30s back again. And the rich still rich, and the poor the same as they ever were. And it seems to me we're still not learning from our history, and it's a crying shame.
Llibertat. Com dèiem abans, la llibertat, la meva llibertat, comença on comença la teva. Així doncs, la concepció de llibertat com la mera llibertat individual, tal com la concep el capitalisme, és una immensa deformació. Som éssers individuals i socials al mateix temps, i eliminar o marginar un d'aquests dos aspectes és una greu mutilació. La gent que se sent més lliure quan participa en una tasca comuna, i encara que es defensi des d'algunes corrents postmodernes, és absurd pensar que només s'és lliure si es fa allò que es desitja fer en cada moment. La llibertat consisteix i es materialitza precisament a partir de les nostres pròpies limitacions. Llibertat real. Les restriccions pròpies de la realitat social. Igualtat. I les restriccions autoimposades per la pròpia voluntat moral. Fraternitat. Es tracta de construir-nos com a persones, no com a individus. Per això, ni la llibertat, ni la igualtat, ni la fraternitat poden existir sense estar vinculades. La llibertat és més que qualsevol altra cosa, un procés d'alliberament, un procés, un principi ètic i un objectiu per assolir.
Bé, doncs passant uns minuts, bueno, són ja gairebé 6:15, quan ens comencen a arribar algunes notícies de, dels Jardiners de Gràcia, on hi ha aquesta convocatòria unitària de manifestació, que ens diuen que ja comença a concentrar-s'hi centenars de persones, així que s'espera una manifestació prou nutrida. Al mateix temps ens arriba també una convocatòria que porta, sembla, tot el dia circulant a través d'internet, i és que es convoca davant del Congrés dels Diputats, a Madrid, una cassolada per protestar en contra d'aquesta reforma de la llei de pensions.
Mm-hmm. Que recordem que en principi, bueno, Madrid no estava convocada vaga general, no era una de, la, de les autonomies on sí, però no. Bueno, al final pues, en solidaritat s'ha fet aquesta convocatòria.
I en tot cas destacar això, no? Que no es tracta d'una organització sindical qui estigui convocant, sinó que és bueno, un d'aquests passalos que es van posar tant de moda ara fa ja uns quants anys. Doncs que està circulant i que convoca a la gent davant del, dels congrés de, dels diputats i en la, com se llama aquello, que té un nom molt graciós, la carrera de Sant no sé què. Bueno, ja el centre de Madrid.
En la capital.
En la capital.
I com comentava abans, també dir-vos algunes convocatòries de, ja no d'avui, dia 27 de gener, sinó de més endavant, perquè també això pot ser que ho estigueu escoltant i recuperant a posteriori. Les assemblees de barri pues, bueno, faran les seves assemblees. En el cas, per exemple, de l'assemblea de barri Poble Sec serà aquest dissabte 29 de gener a les 5, a la cooperativa El Carretó, que està a carrer Mare de Déu del Remei 4, en el barri del Poble Sec. I després l'Assemblea de Barcelona, que aglutina totes aquestes assemblees de barri, al més d'algunes organitzacions sindicals, comitès i d'empresa i altres moviments socials, doncs fa l'Assemblea General oberta el dissabte dia 5 de febrer a les 5 de la tarda. El dissabte 5, a l'Avinguda Mistral amb Calàbria, doncs això, a les 5, i convocant pues, pues, bueno, tota la gent pues, que ha estat seguint aquesta convocatòria d'avui i, bueno, i a tothom que vulgui preparar-se per noves mobilitzacions. Més info, assembleadebarcelona.com, assemblea amb dos S's, bueno, en català, de barcelona.com, que de fet crec que no s'han canviat la web, però bueno, ahí en qualsevol cas la trobareu. I tota la info i també el mail que s'ha habilitat, per exemple, per pues, la gent que tingui material o que estigui interessada en passar partes mèdics del desallotjament que es va fer de la Casa de la Vaga el dissabte passat.
I és que, com bé dèiem, el 29 de setembre, data que dona nom a aquesta agència que esteu sentint, doncs, com vam repetir 3.000 vegades, doncs la mobilització no s'acabava aquell dia, era tot just un toque d'atenció del que havia de començar, que avui són les pensions, però són molts els drets socials que estan amenaçats, bueno, i que ja fa temps que estan amenaçats, però potser és l'hora d'això, que, com bé diu aquesta publicació de la que parlàvem abans, ja n'hi ha prou. I, bueno, les mobilitzacions continuen i no esperem que ningú les faci per nosaltres, com diguéssim, ens confirma aquesta notícia d'avui de la baixa de pantalons dels sindicats grocs.
Per cert, el text que ha llegit el Jordi sortia d'aquí, no? Em sembla, del ja n'hi ha prou. Correcte o m'equivoco?
No, és un
per situar una mica.
Un directe de desembre. I és de Gilo Pontecorvo, d'un text que es diu La llibertat no es demana, es conquereix. I estem veient que una manera de conquerir-ho és fent aquesta xarxa als barris, que pues, no és fàcil i potser són pues, minoritàries en alguns casos, però es tracta d'intentar, doncs, com a mínim, si es veu un cartell per allà al barri o si es té doncs, la comunicació com acabem de fer ara amb la del Poble Sec, pues apropar-s'hi i veure doncs, què es diu i com es pot participar.
Mm-hmm. I sobretot un tipus d'organitzacions que, pues, i torno a la notícia que hauria avui als diaris, o que obrirà demà els diaris i que obria les planes web d'aquests diaris, aquestes minories que són les elites sindicals, no? D'aquests professionals alliberats no podem fiar-nos gaire i també per una realitat social en què vivim, en què potser l'organització sindical, és a dir, a través dels centres de treball, els nostres llocs on treballem, és difícil que es creï una xarxa, una comunitat a partir de la qual treballar i bueno, s'està mostrant que hi ha altres models com serien els de barri, no? Aquests comitès que van començar a engegar-se l'estiu passat i que pues, avui veiem un altre cop, no? El seu funcionament.
O també la crida que fa el moviment feminista de cada dona per una societat on tot i totes treballem i cuidem, no a la reforma de les pensions, per exemple. O sigui, no és exactament un sindicat, però representa un grup de gent que està pensant què fer i com fer-lo.
Bueno, que en aquest sentit pues, es podeu recuperar, qui no estigui escoltant des de fa hores, doncs no el blog que amb companyes de bronca ho ha estat centrant més en, pues, bueno, no? En posant l'accent també en com el, pues, la població femenina també pateix com a sector pregariques, doncs, també aquestes retallades.
No sé si tenim algun comentari, alguna notícia d'última hora o exactament.
Sí, ens acaba d'arribar, gràcies a la gent del Diagonal, que ho ha publicat a la web, que s'està convocant una cassolada davant del Congrés dels Diputats a les 8 del vespre, i que la cassolada es veu que s'ha convocat per mòbil, per mail, amb la consigna Passa-ho, i bueno, pel que sembla, doncs, sembla que és una convocatòria autònoma i de precàries i precaris.
Sí, aquí, aquí ho estàvem passant ja, ja estàvem fent aquesta funció que hem explicat ja, gràcies. Però bueno, sí, recordar un cop més, no?, per la gent que ens estigui sentint des de fora o que tingui moltes ganes d'anar-s'hi corrent amb el cotxe, potser encara hi arriba. No, s'ha de córrer molt, no, sí, no aneu a Madrid amb cotxe, que haureu de córrer molt.
Bueno, potser que ens estiguin escoltant des d'allà, no?, ja ens han comentat, no, pues, que ens estan punxant.
Sí, sí. Marqueu el 93, marqueu el 93, 317-7366, 317-7366, i sabem que demà divendres, pues, en teoria està previst que es faci l'aprovació al Congrés. No sé si depèn o no de la negociació que s'està fent, però em sembla que el calendari és que el divendres 28 d'aquest mes de gener, pues, ja el Congrés faci aquesta ratificació del que ja teníem preparat, independentment del que es negociï.
Sí, els partits polítics, igual que en aquest cas els sindicats, comissions, UGT, doncs m'imagino que estaran fent despatxeos i estirar llarronces per fer-se el remolón, però òbviament, pues, no crec que cap d'aquests partidots, pues, també uns altres alliberats que viuen de representar-nos, doncs tinguin cap inconvenient, no?, fer aquesta reforma.
Molt bé, doncs proseguirem llegint després teletips i intentant sobretot poder passar trucades per si, pues, la gent que està al carrer teniu una mica la novetat per radiar, ja que nosaltres recordem, pues, bueno, que per això estem aquí, no?, per una mica obrir els micros, obrir els telèfons i que des del carrer, pues, pugueu dir què està succeint. Recordem per enèsima vegada els telèfons, que ho farem en la societat.
93-317-7366
i el telèfon mòbil 671-44-80-54.
Pues eso.
Us deixem amb una petita cançó que no por clàssicament no és necessària, un homenatge a tota aquesta gent que està als comitès de barri i que aquest matí s'ha llevat ben d'hora per començar a fer piquets a diferents barris de Barcelona i també de les rodalies i de tot el territori. Esos superhéroes de barrio.
derecho a la huelga y derecho a la movilidad. Reflexiones a raíz del conflicto en el aeropuerto del Prat. Un aspecto de gran calado que se reproduce cada vez que hay un conflicto en el que se ven interrumpidas las condiciones de movilidad de personas o mercancías o la prestación de servicios que se consideren básicos, ejemplo salud, apunta hacia el recorte del derecho de huelga, como un paso más en el recorte general de libertades públicas de las democracias en el capitalismo desarrollado. La regulación del derecho de huelga es un tema recurrente y reaparece con especial intensidad en los momentos de conflicto de gran repercusión social. El consenso en este punto es ejemplar entre lo que podríamos definir como el frente político e ideológico de la democracia de mercado. Ministros, periodistas, abogados, empresarios, colegios profesionales, gestores políticos y demás figuras representativas de la denominada sociedad civil coinciden sin fisuras a la hora de reconocer, faltaría más, el derecho de los trabajadores a la huelga, pero también en la necesidad de su regulación, sobre todo cuando su ejercicio tiene repercusiones desproporcionadas sobre la sociedad. Es decir, se trata de limitar el derecho de huelga en función del derecho de los consumidores. Lo que no es sino otra manera de decir del ciclo de negocio empresarial o proceso de acumulación de capital, que como cualquiera sabe se lleva a cabo en el mercado, consumo. No en vano el consumo no es uno de los indicadores básicos de la actividad económica en los países capitalistas. La regulación del derecho de huelga o simplemente su anulación práctica mediante la imposición de normas que la vacían de contenido cuando se trata de servicios públicos es el objetivo a corto plazo que está detrás de la polémica desatada cada vez que hay un conflicto como el del aeropuerto del Prat. Por el otro lado, es obvio que si alguna capacidad de presión quieren ejercer los trabajadores, el factor sorpresa, o sea, la huelga espontánea y sin previo aviso, es su única arma cuando los servicios mínimos fijados por la administración en las huelgas legales suponen cubrir un gran porcentaje de servicio habitual. Especialistas del derecho no tienen ningún reparo, por ejemplo, en calificar de derecho de huelga privilegiado el de ciertos colectivos que tienen capacidad de presión suficiente para doblegar la voluntad de la dirección empresarial. Estos paladines del derecho de la libertad de consumo tampoco se recatan a la hora de despotricar contra los intereses corporativos que colisionan con los derechos colectivos. Eso sí, siempre que se trate de los derechos corporativos de asalariados, pues nada tienen que objetar de los derechos corporativos de las asociaciones empresariales y profesionales. Llevar las cosas al terreno del derecho, de los derechos de los ciudadanos, es una manera de distraer la atención respecto a las razones reales del conflicto y de afirmar la ideología de la democracia consumo. Pues al invocar el derecho fundamental a la movilidad, como hacen los bienpensantes, ciudadanistas detractores del derecho de huelga, están defendiendo realmente el derecho a la movilidad materializada en mercancía, turismo. El derecho, en fin, de quien adquiere un producto en el mercado, de quien contribuye al mantenimiento del ciclo de negocio, etc. Esta reconducción de los términos del conflicto hacia la retórica del derecho supone, por lo demás, una buena ocasión para alimentar el consenso ciudadanista entre quienes, olvidada por unos días su condición de asalariados, adquieren el derecho de consumidores de movilidad y exotismo vacacional. Los sindicatos, al reconocer que el conflicto se le había ido de las manos, demostraban su desconcierto y su limitada capacidad de control sobre los trabajadores, lo que se les reprochaba desde el frente mediático de la democracia de consumo. A fin de cuentas, a los sindicatos se les subvenciona para que mantengan el control de los trabajadores en los centros de trabajo, y en el caso que nos ocupa, el buen funcionamiento de los servicios públicos. La criminalización de las actitudes reivindicativas de los trabajadores y sindicatos minoritarias es obra de los constantes que se repiten en este tipo de conflictos y que está directamente relacionada con la estrategia de recorte de derechos laborales que se propugna desde la administración y la patronal. En el marco del consenso que caracteriza a la sociedad democrática al mercado, la deslegitimación de la reivindicación y la disidencia son factores clave. Así, paralelamente a la desregularización del mercado laboral y a la cesión de derechos laborales por parte de los trabajadores a lo largo de casi tres décadas, lo que lleva a una reducción del margen de negociación laboral, se ha ido creando una opinión de animadversión y deslegitimación de cualquier expresión de conflictividad laboral que supere los cauces rutinarios del simulacro reivindicativo sindical.
Y
Bueno, aquest text que us hem llegit ja té un parell d'anys ben bons, és del 2008 i és un text aparegut a l'E15 Susena, que és un, bueno, una publicació, no sé si mensual, o no, diria que quasi bimensual, que es treu des de Bilbo i que en aquest cas pues, reflexionava arran de tots els fets que van passar l'estiu d'aquell any a l'aeroport del Prat, quan bueno, els treballadors d'allà de les pistes pues, van prendre les pistes de l'aeroport en una reivindicació laboral que va ser criminalitzada bueno, fins a la societat. Un exemple més, només, en aquell cas bastant heavy, però que bueno, s'ha anat repetint, ho hem explicat al matí també, per exemple, amb el que s'ha dit aquests dies respecte als maquinistes de la Renfe, com es qüestiona cada cop més doncs, aquest dret a vaga i aquests drets de reivindicació laboral que ja es donaven per sentats, no? I que segurament sentirem demà.
Aplicable també, possiblement, al... Bueno, no sé si, diguéssim, va ser tan... Perquè la gent quan agafa un avió es posa molt nerviosa.
Controladores.
Però, a part dels controladors, pensaven el conflicte dels autobusos, com tot el discurs mediàtic va consistir en fer veure, no?, que el conflicte que tenien els treballadors, els rosqueros, amb l'empresa pública TMB sembla que fos un conflicte entre conductors i passatgers. Mm-hmm. No, aquesta intent de que les víctimes de la huelga eren les persones que es trobaven que no hi havia autobusos.
Bueno, s'acostuma a aplicar el terme rehén, no?, des dels mitjans, que aquests treballadors pues, s'acresten a la població, sobretot quan es tracta de sector, del sector transport, no? Ho estem sentint contínuament i bueno, pues és aquesta campanya de criminalització, quan és evident i evidentment que ho reconeixerem que depèn de quins llocs de treball i des de quins sectors productius bueno, o econòmics es té un poder d'influència sobre la, bueno, sobre bueno, la societat o sobre la quotidianitat de molta gent que en molts altres sectors no tenen, i evidentment en sectors com els aeroports o els busos el tenen, no? Però bueno, aquesta en part, pues, ja que tenen aquesta sort entre comilles, pues, que no puguin exercir aquesta pressió per reivindicar els seus drets laborals, que al final que ves això una vaga, doncs bueno, sembla absurd, no? Sempre ha estat així.
Sembla aquesta folclorització del fet de la vaga, no? Que bueno, és una mica l'eina que potser a vegades utilitzen els sindicats majoritaris, que consisteix en, bueno, en fer veure, no?, que fan algun tipus de pressió sobre l'empresa o sobre el govern, no?, com seria el cas aquest, no? Creuen que fan una vaga, després pacten i sembla que el que pacten sigui fruit de la suposada lluita, quan en realitat, òbviament, una vaga general d'un dia, com ja vam repetir moltes vegades el 29 de setembre i ho diem avui també, per això donàvem les convocatòries dels dies següents, per si sola no serveix per res, no? Ha de ser una lluita contínua, una organització, una reorganització d'aquesta, bueno, classe treballadora, d'aquesta, bueno, pues, de gent oprimida per el seu origen, pel seu gènere, per un munt de causes que són les causes finals, no?, de tot això que patim. No és una qüestió concreta de si demà aproven un decret o no.
Mm-hmm. Bueno, per això els buseros, per exemple, que deies abans, pues és un bon exemple, no?, d'un conflicte o bueno, d'una reivindicació laboral sostinguda en el temps i que ha d'aconseguir, tot i que es criminalitzés des dels mitjans, també molta solidaritat i simpatia des d'altres sectors, no?, i que, bueno, de fet, una lluita que prossegueix. I els heu sentit, bueno, qui estigui a l'escolta des del matí, com els companys de Radio Orozco han estat a les 9 del matí, pues, també explicant pues, en quina situació segueix les seves reivindicacions.
Un aspecte també interessant que abans ho comentàvem aquí fora de l'estudi és com tenint en compte els milers d'empreses que han fet suspensió de pagaments en els darrers anys, això que en diuen les ERES ara, i com en canvi no, almenys no se'n fa difusió, però penso que tampoc hi ha vagues dels treballadors d'una empresa només, per exemple, com no exerceixen el dret a fer vaga en una sola empresa per pressionar una mica a l'hora de defensar els seus drets. Ja no parlo doncs, d'expropiació d'empreses o de fàbriques, que això ja doncs, no s'està donant per enlloc. I també doncs, aniríem al tema de cooperativista, però que ho podem deixar per més endavant. Però sí que és important això, no?, com aquest dret no és només un dret col·lectiu individual, sinó que també pot ser important o destacat en casos concrets en què una empresa, doncs, pel que sigui, doncs, decideixi fotre al carrer a la meitat dels seus treballadors quan segueix guanyant beneficis. I aquest també doncs, és un tema a tenir en compte. No? Ens agradaria també des d'aquí poder donar veu doncs, a persones aturades que participin o no en aquesta manifestació unitària de les 5
aturades, jubilades, estudiants, bueno, a tothom que vulgui contactar-nos. Al 93-317-7366. Ui.
Precaris en general, no?
93-317-7366. Estan escoltant l'agència 29S.
I el mòbil també, recordem que ens podeu trucar al 671-44-80-54. Donem la benvinguda a un altre contrabandista, Anaïs. Hola. Bona tarda. Uy, pues sí, no te oigo, parece que este micro está un poco taladete. A ver si luego cuando hagamos una pausa hacemos un repaso de conexiones, porque parece que
hay un micro en huelga, ya lo hemos comprobado antes.
Pues que alguien le explique al micro que en esta radio no se trabaja, que esto es un lujo.
Que es que esto no es remunerado.
Y tendría que estar agradecido que podría tener los morros de Luis del Olmo ahí al lado y sabría lo que era sufrir. En fi, doncs, mentre esperem notícies d'aquesta concentració, aquesta manifestació que fa mitja hora que, bueno, que s'hi va apropant gent, ja comentàvem que ja fa una bona estona hi havia centenars de persones, si us sembla podem llegir una crònica de com està anant la vaga a Galícia. Esperem que més endavant podem connectar amb alguna de les dues ràdios lliures que hi ha allà.
Ràdio Calimera des de Santiago o la gent de Vigo, Ràdio Piratona, s'intentarà?
De moment, en tot cas, us llegim el que ens expliquen des d'allà. Suposem que encara hi haurà concentracions a la tarda, però bueno, us expliquem una miqueta. La vaga convocada per la CIG, que suposem que és algun tipus de sindicat d'allà, que jo almenys fins ara no el coneixia, i secundada per altres sindicats com la CUT, CGT, CNT i SLG, ha tingut un seguiment desigual en les diferents ciutats galegues. La presència de sectors com el naval, el metall i el transports, majoritàriament a Vigo i el Ferrol, es reflecteix en un seguiment destacable en aquestes ciutats de la vaga convocada a Galícia. Compostela i La Corunya, ciutats de serveis i amb forta presència de funcionariat, han tingut un seguiment més baix. Destacables van ser les aturades als ports comercials, obres de grans dimensions com la del port exterior de La Corunya. El COA i empreses auxiliars a Lugo, Citroën a Vigo i Navantia, al Ferrol. Els transports interurbans es troben totalment paralitzats i els urbans de les diferents ciutats només mantenen els serveis mínims en funcionament. Empreses destacables com Inditex han paralitzat torns complets al llarg de la nit. La neteja i recollida d'escombraries s'ha paralitzat a gairebé tota Galícia, excepte a La Corunya, on només s'ha pogut bloquejar l'accés a un dels torns d'entrada de la planta de gestió de residus de Nosti. Respecte a la incidència de la vaga en el sector del comerç, es pot afirmar que ha estat molt baixa, produint petits tancaments momentanis d'algunes superfícies comercials, molts dels quals eren protegits amb una forta presència policial. En qualsevol cas, com succeeix en el sector, es produeixen baixades momentànies de persianes mentre es manté la presència dels piquets, però al pas d'aquests s'obren de nou les portes en la majoria dels comerços. Destacable és l'exempció a secundar la vaga concedida des dels sindicats a la pesca litoral a causa de la greu situació que travessen. Bueno, hi ha més informació que, com us venim dient, podeu trobar a la pàgina web 29-s.net, però bueno, és una mica aquesta situació que esperem millor que ens expliquin de primera mà, no?, les companyes.
Una connexió. I recordem també el correu, que anirem repetint, de l'agència per qui vulgui enviar la informació per escrit. És agencia@29-s.net. agencia@29-s.net.
Tot just ens arriba un teletip que ens expliquen que arrenca la manifestació unitària de Barcelona i que la manifestació ocupa unes 3 illes de l'Eixample. No tinc ni idea de quantes persones és això, però són unes quantes. Espero que... No sé,
un parell de centenars? Sí, a grosso modo.
Sí, segons la Guàrdia Urbana, no? 3 illes de l'Eixample, un parell de centenars, estaria
claro,
bé.
No? Parell de... És que jo soy molt mal.
Aquí parlen de diversos milers. No sé, em sembla que la gent que estem aquí a l'estudi no som massa...
Bueno, es pa contar.
Massa bons en això de...
No, si no és la Laietana. No, és el Jardinets de Gràcia. Jardinets de Gràcia.
On hi havia la concentració, recordem, a les 5 i mitja, no?
5 i mitja.
Si algú es vol incorporar, és a dir, si està sentint, per exemple, per internet, que apagui ràpidament l'ordinador i vagi cap al carrer, o que faci el que vulgui, òbviament, però en tot cas ara mateix baixen per, o potser ja a aquestes hores ja enfilen pel carrer Pau Claris, és a dir, la continuació de Via Laietana. Antiguament Via Laietana.
Bueno, antiguament tenia altre nombre.
També explicar... També explicar, donades les expectatives de determinades persones, que per ara la policia es manté a distància, tot i que hi ha una gran quantitat de furgonetes dels Mossos.
Bueno, i al Banys, el que hem pogut veure els que ens hem acostat a Plaça Sant Jaume, a part de la gran dispositiu de furgones, de letxeres i d'antidisturbis tant d'UPAs de l'Urbana com de Nacionals, era la gran plaga de secretes, que és algo que també estem més que acostumats, però bueno, deixa de ser graciós, no?, el veure distribuïts pues, ahí, la policia secreta en grupets, i que en aquest cas pues, eren realment legió. Segurament serà igual allà, i la gent pues, que ens vagi trucant informant des d'allà segur que també podrà donar fe d'ello, cosa que també és bastant simptomàtic, no?, de les mètodes de...
I gens dissimuladament, no?, és un altre dels canvis, sí, potser en la seva actuació, que la seva funció ja no és tant estar allà per intervenir en un moment de delicte, sinó directament intimidar.
Sí, sí, sí. Bueno, els que teníem aquí baix, si ens estan a més escoltant, també els hi podem enviar un saludo, però que bueno, que aquí s'està més calentet, però bueno, no els invitarem, eh? Molt bé, doncs recordem de nou, again, ho farem, tot i que aquí ja s'estan preparant, no sé si alguns textos, però ho fem abans un altre cop als telèfons, serem passats, però sobretot que, bueno, el que no volem és que algú no truqui perquè no sap els telèfons. 933177366 és el fixe, 933177366.
I el mòbil 671-44-80-54. Repeteixo, 671-44-80-54.
I el mail agencia@29-s.net.
Su guerra redentora y justiciera. Yo no quiero que me salven, yo no quiero que me adhieran, que me metan en su guerra redentora y justiciera. Sus poetas y campeones indican siempre el camino, en mil discursos siempre aburridos. Qué feos y qué infalibles son sus mejores amigos. Comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Qué tristeza comunican sus palabras y promesas, sus fatídicos presagios y sombríos horizontes. Que meten en su programa y venden envuelto en miedo, oportunismo, intriga y rencor. Que nunca se espere nada de este infeliz máximo traidor.
Desde el fondo del tiempo, donde espera la memoria para redimir a la vida del dolor, un atávico sueño de químicos de impulsos se va repitiendo. Tic-tac, tic-tac. Amor, amor.
Detectives de la vida y farsantes responsables. Están todos repetidos y piensan todos igual sobre materias que nunca entienden.
Un misterio indescifrable a punto de explotar en cada segundo va y viene por mi laberinto infinito, retornando siempre como luz y sombra. La cábala, la fantasía, la matemática cifra en el fondo del tiempo, donde estamos perdidos, espera, vigilante, el fin de la mentira.
SOS, socorro urgente, el mundo en manos de delincuentes. SOS, socorro urgente, el cuerpo extiende sus contingentes. SOS, socorro urgente, que se han creído los repelentes.
Agència 29S, 29-s.net, fent la cobertura d'aquesta jornada de vaga general al Principat de Catalunya, almenys, i altres territoris, fins a les 12 de la nit, a diferents freqüències lliures, contrabanda FM 91.4, Bronca i Pica el 96.6, Bronca el 104.5 i Ràdio RSK el 107.5. 91.1 de la FM, totes elles.
A part de que fora de Barcelona, per exemple, a Berga, estan remetent altres emissores lliures també apostant per aquesta coordinació de mitjans.
I ara
esperem
sí.
A repeteixi.
Ara sí, benvenida, Anaïs.
Hola,
què tal? Ui, ara no sé por qué no te oigo. Vaya, maldita sea. Ya está. Mira, ¿sabes qué te voy a decir? Que no era el micro lo que no funcionaba, sino un botoncito.
Uy. ¿Qué? Ah, mira, shame on you.
No, shame on me, no. Shame en el que hace no sé cuántas horas. Ha pasado mucha gente por hoy. Ha pasado por mucha gente aquí, por aquí, hoy.
Muchas manos.
Así que es bastante normal, que decir, bastante bien va todo para el Sutrec que portem.
Bueno.
Deixeu-me que digui dues paraules per l'enigmàtic text que hem llegit.
Sí, la verdad, ¿no? Bueno, explica-nos.
Ja estava damunt la taula, però això és un llibre de Ramon San Pedro, que és Cartes des de l'Infierno, i potser algú sabrà doncs, que Ramon San Pedro és una persona que va demanar el dret a morir dignament, o sigui, l'eutanàsia, i doncs, va ser bastant popular perquè es va fer difusió sobre el tema, se n'ha fet una pel·lícula també, i aquest tic-tac amor, amor, del primer paràgraf, pues, contrasta amb aquest final de Esperando vigilantes el fin de la mentira, que seria la il·lusió de la vida, i clar, ell doncs, se n'anava cap a la mort, i nosaltres el que, amb tots els respectes, el que intentem dir també, més enllà de la connexió amb la crònica de Galícia, de la dia d'avui, pues, és que estem vius, que aquí i ara pues, som immortals.
Toma.
Toma ja, sí, perquè s'està penjant tot això que estem parlant aquí, ho podeu trobar a 29-s.net, així que si voleu consultar altres dies.
Aquí a hora, aquí a hora.
Bueno, hasta que aguante el servidor, ¿no? Que quizá no es hasta la eternidad.
Sí, home, sí.
Bueno, al menos hasta las 7, que cuando es la segunda convocatoria, la manifestación de universitat, tenemos que estarlo.
O hasta las 12 de la madrugada, les 12 de la nit, que recordem que serà l'hora en què fem l'apagón, a l'apagón d'aquesta cobertura especial perquè les ràdios lliures ja sabeu que no callem, que és emissió 24 hores.
No, i tant. I bueno, jo també volia recuperar un altre tema que hem estat parlant avui, que és la precarietat de les dones en el món del treball, i en aquest sentit el comunicat que ha fet Caladona, que bàsicament recull demandes del moviment feminista en relació a les pensions. I la proposta de Caladona i bueno, d'aquest grup feminista és no pujar l'edat de jubilació de 65 a 67 anys ni augmentar els 15 anys de període de cotització i el còmput de la pensió, perquè a més de perjudicar la població en general, penalitza explícitament a les dones. Se demana també equiparar les taxes d'ocupació de dones i d'homes amb drets laborals plens i reformar el sistema d'excedències i les prestacions de cura de familiars en forma que sigui compatible amb treballar assalariadament. Reduir la jornada laboral i fer-la compatible amb una corresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic. Garantir l'educació pública dels 0 anys, així com l'atenció pública de les persones amb diversitat funcional. Que se facin permisos de paternidad y maternidad iguals y intransferibles, que se transformen progresivamente las pensiones de viudedad de forma que las donas grans no queden desprotegidas, que se incluya a las empleadas domésticas del régimen general de la seguridad social, que se done permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes víctimas de trata de personas sin fines de explotación laboral o sexual, tal como establecen los protocolos internacionales contra la trata, de forma que se luite efectivamente contra la economía sumergida y el fraude fiscal, donar permiso de residencia y trabajo a las inmigrantes sense papeles que hayan viscut violencia de género independientemente de que estén que es condeni o no a los agressors, equiparar les pensions no contributives al mínim general de les pensions i establir una renda mínima per a les persones sense cap ingrés. Us emplacem a participar en les mobilitzacions convocades contra la reforma de les pensions avui, dia 27 de gener, a Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Construïm una societat lliure i cuidadora avui, el 27 i sempre. No a la reforma de les pensions, Caladona, 26 de gener del 2011.
Però tu, Bea, has entendido por qué las mujeres son más penalizadas? Por sí, lo de, explícalo sí. Porque no es tan claro en este comunicado. Lo he escuchado varias veces entre este y otras mujeres feministas y no está bien explicado por qué
no
mujeres
claro.
Serían más penalizadas mujeres porque su edad se ha bueno, cambiado de 65 a 67.
Bueno, básicamente tiene jubilarse. Que ver con que la sociedad que vivimos distribuye las tareas de reproducción y de producción de forma distinta y la y por cuanto las mujeres se dedican por este rol asignado al trabajo del cuidado, no trabajan remuneradamente todo el tiempo que es necesario para tener el mínimo de años, en este caso con el superacuerdo que han hecho hoy día nuestros superdirigentes de Comisiones Obreras, en vez de 40 es 38,5 años ininterrumpidos.
Y es eso, y es también el... Por explicar, ¿no? Que más que sí. A veces no se trata solo la cuestión de esos dos años de los 65 a los 67, sino la cantidad de años cotizados para conseguir esa jubilación, digamos,
esa jubilación.
Sí. Claro, y además el número de años que cuentan para fijar cuál es esa pensión, que es otro de los temas importantes que se ha, digamos, ya se ha concretado en este pacto.
Claro,
y que
las mujeres en general tienen muchas lagunas de seguridad social de cotización que tienen que ver con tener hijos, con periodos en que quedan en casa, que es penalizar de alguna manera el ser mujer. Pero eso por una parte, porque también hay muchas mujeres que trabajan tiempo parcial para poder compatibilizar la jornada con los hijos, ya que la corresponsabilidad, que es lo que deberíamos esperar, no es lamentablemente una realidad hoy en día, y esa es una de las aspiraciones que tenemos, ¿no? Hacer conciencia de que el tema de la responsabilidad y del cuidado es una responsabilidad de todos y todas. Por cuanto este es un rol que mayoritariamente, y nos llamó una oyente que nos dejó a todas súper heladas, que nos contaba su experiencia de haber trabajado desde los 13 años, pero sin cotizar, a la negra, qué sé yo, de inmigración interna, finalmente tiene más de 65 y no tiene derecho a pensión, ni siquiera de la no contributiva, porque su marido recibe una pensión que es más de no sé qué cantidad. Por lo cual ella, como se ve que es una mujer dependiente, o sea, se considera lo que trabaja el hombre, no tiene derecho. Entonces esto realmente es una desfavorecer, digamos, a las mujeres y precarizarlas aún más en su condición. O sea, por una parte, no valorar el trabajo reproductivo, por otra parte, pensemos que la seguridad social se basa en una ley que se creó en la década de los 60, en plena dictadura, donde el modelo de familia era el más tradicional y patriarcal que nos podemos imaginar, donde el hombre es el proveedor y la mujer la que cuida, con lo cual lo que se está pensando es en este tipo para hacer la ley. Y eso es algo que nos parece que realmente es atentatorio contra la... Bueno, no nos parece, es atentatorio contra la ley de las mujeres. Por otra parte, el tema de las empleadas domésticas, que no son parte del régimen general de la seguridad social, ni siquiera tienen derecho a paro, ni a enfermarse, ni a nada. O sea, los trabajos más precarios los realizan las mujeres.
Tienen un régimen especial.
Ellas, claro, lagunas. Lo que pasa es que no están en el régimen general porque cotizan menos cantidad de dinero, entonces dicen que no cotizan para el paro. Como tienen sueldos muy muy bajos, el dinero que pagan a la Seguridad Social no cubre la tasa de seguro de desempleo de paro.
Perdón que hagamos un mínimo paréntesis también, que nos comentaban compañeros que aparte de la gente, recordemos que estamos aquí radiando desde el estudio de directo, pues también hay peña que está ahí al tanto de lo que la gente llama, de los teletipos que se envían. Bueno, comentaban, solo confirmar lo que decíamos antes de esta, la concentración que salía de Jardines de Gracia, que es que sigue bajando por la Eixample. El último momento nos decían que estaba más o menos a por Pau Claris bajando, y más o menos se cifraban unas 9.000 personas. Bueno, esto siempre es la batalla de las cifras, pero bueno,
eso lo dicen los organizadores.
Bueno, es lo que se nos estaba diciendo gente que está ahí in situ, pues que se enviaban información. Por eso siempre, evidentemente, nosotros invitar a que todo el mundo diga las suyas, y si por lo que sea están en desacuerdo, o complementar las informaciones, claro, que digamos, que al fin y al cabo nosotros, como no estamos ahí, lo que estamos es transportando lo que la info que nos llega.
Otro tema, enlazando un poco con lo que estabas comentando, claro, todo esto es un tema sistémico, un tema de mucho tiempo, pero un ejemplo concreto sería que en enero de este mismo año 2011 el gobierno tenía que aprobar una ampliación del permiso laboral por paternidad de 15 días a un mes, y se ha hecho para atrás como un recorte más, pues, a estos derechos que ya implican, pues, lógicamente, todo este teórico, pues, proceso hacia la igualdad o la equidad, ¿verdad? Y en cambio, pues, vemos cómo nos está entrando.
Sí, como tantas otras medidas que al final van concretamente haciendo que las mujeres queden en una situación, o sea, ya todos los trabajadores y trabajadoras quedan vulnerables, pero con esta ley se afectan mucho más a la mitad de la población, que son las mujeres. Recordábamos a mediodía que el 82% de las pensiones mínimas no contributivas son de mujeres, o sea, las mujeres que reciben la pensión mínima esta de, bueno, pues de
450, ¿no?
Que corresponde a una persona que seguramente ha estado trabajando toda la vida, pero que no le han pagado. porque seguramente será una persona que se ha hecho cargo del cuidado de su casa, de los hijos, del marido, de la, seguramente de la madre, del padre, del suegro y de la suegra, lo más probable, y sin embargo, claro, tiene derecho a lo mínimo, o incluso ni siquiera, ni tan solo tiene derecho a eso.
Bueno, pues proseguimos aquí cuando son las 6 y 25.
Y
22. Y 22, 25. Desde
22,
la agencia, 22. 22, concretamente, desde la agencia 29S. Recordemos que hoy es 27 de enero. La
¿cuántos 20, no?
¿Sí?
27, 29, claro.
Lo que tiene la numerología. Pues bueno, que recordemos que estamos en directo. Los que nos estáis escuchando en directo hoy jueves 27, si no, será esto en diferido. Y que eso es la agencia Informació 29S.
Mamá, mamá, y un niño me ha dicho que habría huelga general.
¿Lo han dicho en la tele esto?
No.
¿Lo han dicho en la tele?
No, Green.
¿Cuántas veces te tengo que decir que si no sale en la tele no es verdad? ¿Cuántas veces?
Pero hay gente en la calle y grita.
Ni peros ni nada. A la cama y sin postre. Y cierro la ventana que con tanto ruido no hay quien escuche la televisión. Tot allò que no sentiràs pels altres mitjans.
La triste realidad de las nuestras pensiones. Leo el flyer de la huelga general de hoy día. Entonces, unas cifras importantes. El 75% de los y las pensionistas reciben nóminas inferiores a 1.000 euros. El 58.5% tienen nóminas inferiores a 600 euros, per sota del salario mínimo interprofesional, SMI. Al Estado español, la pensión mitjana contributiva es només el 68% de la mitjana de la Unión Europea dels 15, UE 15. La despesa pública en pensions a l'estat espanyol és només el 9% del producte interior brut, PIB, quan a la UE 15 és del 12% de mitjana. La despesa per pensionista a l'estat espanyol és de 995 euros, la més baixa de la UE 15 i molt allunyada dels 2.785 euros de l'estat francès.
I els principals punts de la reforma que resumeix aquest fulletó diu, la reforma del pacte de Toledo que prepara el govern afectarà els següents punts. Edat ordinària de jubilació s'amplia de 65 a 67 anys. Mínim cotització per jubilació s'amplia de 15 a 20 anys. Cotització per tenir el 100% de la jubilació s'amplia de 35 a 40 anys. Bé, aquí ja tenim notícies que, si no recordo malament, estàvem amb els 38 anys, oi? Em sembla que era un dels preacords d'avui.
38,5.
Uh-huh. I la jubilació parcial augmenta del la jubilació parcial implicaria augment dels requisits i majors restriccions. Pel que fa a la viduïtat, actualment les parelles casades no han de dependre econòmicament del cònjuge per tenir dret a una prestació de viudetat. Amb la reforma, només en cas de dependència es rebrà la pensió de viduïtat. Pel que fa a la invalidesa, les prestacions es faran dependre de les cotitzacions i subsidi d'atur pels majors de 52 anys. Canvi del sistema de càlcul amb un augment de requisits i de restriccions i incentius per a reduir baixes. I acaba dient, pel que fa a la seguretat laboral, possible eliminació progressiva de les penalitzacions per manca de mesures de seguretat en casos d'accident laboral.
Okay. Quines són les conseqüències d'aquesta reforma? Si no l'aturem, la reforma del Pacte de Toledo que pretén tancar el govern espanyol el proper dia 28, o sigui demà, suposarà la retallada més important de la seguretat social dels últims 30 anys. La situació actual de les pensions ens situa en una de les pitjors condicions de la Unió Europea. La reforma de les pensions ens situarà en una posició encara pitjor. Algunes de les conseqüències seran més pensions mínimes, més persones sense dret a accedir a les pensions contributives, especialment dones que no han tingut feina assalariada de manera continuada. Una disminució d'entre un 20 i un 30% de les actuals prestacions per jubilació. Una reducció de les pensions de viudetat, invalidesa e incapacitat temporal. Els col·lectius més perjudicats seran les dones, els i les treballadors immigrants i precàries. L'augment dels anys requerit de cotització farà que moltes persones que no hagin cotitzat tant temps, per motius familiars, per cotitzacions parcials, perquè no se les ha fet contracte, perquè no porten tants anys aquí, etc., quedin fora del sistema de pensions contributives.
I bueno, ja havia sigut. Però bueno, podemos volver, ¿no? Seguim aquí des de l'agència 29S, aquesta agència informativa que aglutina versus mitjans lliures, i bueno, proseguim en directe esperant que també ens trugueu, sobretot la gent que estigueu al carrer, per poder-nos dir l'última hora del que està passant a Barcelona, el cas de la concentració que sortia a Jardinets de Gràcia a les 5:30, i evidentment a qualsevol altre punt de Catalunya o de l'Estat.
Sí. Recordar que també a la mateixa hora, ara mateix, està una convocatòria a Girona, a l'edifici de Correus de Jaume I, i a les 6 de la tarda hi ha una convocatòria a Lleida, a les 7 a Tarragona, a la plaça Imperial de Tàrraco, a les 7 de la tarda també hi ha una altra convocatòria a la plaça Universitat de la CNT, i a les 7 de la tarda també a València, a l'Ajuntament, una altra manifestació.
I igual que comentaven en el bloc anterior els companys de Bronca, bueno, important també que recordar una cosa que bueno, no només evidentment estem patint retallades a nivell laboral, ja també en algun moment sí, podem també comentar les que estem vivint els mitjans lliures respecte a la llibertat d'emissió d'expressió, però també en sota la ciutat de Barcelona les darreres setmanes, com ja és la tònica habitual als últims temps, doncs estan vivint també forces desallotjaments de centres socials, no només el de lo que havia de ser la Casa Vaga dissabte a la nit, al Palau del Cinema de Via Laietana, i en aquest sentit volem recordar-vos alguna convocatòria, com per exemple la del Centre Social Can Vies del barri de Sants, que de nou, doncs, pues té una nova demanda per part de TMB que, pues, que vol acabar amb aquest espai que ja porta, no sé si més d'una dècada, m'imagino ja...
Més, no sé, són 14 anys
allà al carrer Jocs Florals, i doncs per això hi ha una concentració el dia 29 de gener a les 5:30.
Aquest dissabte.
Exacte, la Mani sortirà aquest dissabte des de la plaça Sants.
I a quina hora, perdó?
A les 5:30. A les 17:30, i si voleu més info i també poder signar, adherir-vos a la campanya que estan fent i també descarregar-vos pues, material de difusió que es pot fer via internet o fins i tot imprimint-la, ho podeu fer des del seu blog web, que és canvies.barrisans.org, canvies.barrisans.org. De la mateixa manera que també han iniciat una campanya a la gent de la Carboneria, el centre social de Sant Antoni, que també ara pues, tenen l'amenaça imminent de desallotjament, amb una setmana en què n'hi ha hagut forces, tant al barri de Vallcarca, també a la colònia Castells, ja com se'l comentaven els companys de Bronca abans, i un llarg TC, a part d'altres centres socials que estan amenaçats. No?
I a part dels centres socials i les cases, les vivendes ocupades amb K, doncs recordar que cada dia... Hi ha una mitjana d'entre 20 i 30 desnonaments. Desnonaments, estem parlant de gent que vivia, que viu de lloguer, o vivia fins que és desnonada, vivia de lloguer, i per impagaments, ja sigui de la hipoteca o del lloguer, clar, no només lloguers, doncs són fetes fora de casa, o també els casos de persones que entren en habitatges buits, no? Com teníem aquests casos, bueno, hi ha molts casos, no?, d'edificis suposadament de protecció oficial, que finalment ni es sortegen ni entren en circulació i que romanen abandonats sense ni tan sols haver estat estrenats.
80.000 pisos buits, es calcula que hi ha...
Sí, bueno, com, òbviament, les autoritats no fan un cens oficial. Si és una de les xifres que es parlen, de 80.000 a la ciutat de Barcelona. Però, bueno...
I en el cas de les hipoteques és important també recordar l'excepcionalitat de l'estat espanyol, on quan una persona és desnonada per impagament d'una hipoteca, tot i ja s'ha expulsat del pis que estava pagant i que per tant era seu, ha de seguir pagant, tot i ja no poder-hi viure, a diferència de la legislació que hi ha altres estats europeus, doncs en el cas espanyol, doncs una persona desnonada, una família que va fora i que es pot quedar sense casa, a més ha de seguir pagant, i si no ho fa... Pues, evidentment, respondre davant la llei, entrar en aquests llistats de morosos, etc.
O sea, que de dejar su vivienda no es suficiente, no pueden recuperar el dinero con la vivienda, el banco.
No solo recuperar el dinero, sino siguen endeudados, aún ya no seguir viviendo y ya no poder volver a entrar.
Esto especialmente es una... después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en la que a lo mejor se hipotecaron por un precio que no es el que ahora mismo tiene en el mercado ese piso.
Ah, claro, sí.
Y sobre todo, pues, en el caso de, por ejemplo, las cajas de ahorro que están en el punto de mira, se dice, ¿no? Uh-huh. Como algo a reformar, pues, como de las principales víctimas de esta pluf que hubo. Bueno, víctimas según ellos, evidentemente, pues...
Sí, grandes víctimas.
Sí, sí. Pero bueno, ese es el discurso.
Vamos a llorar.
¿No?
Un minuto de silencio por los bancos.
De que, en ese sentido, pues, estos impagamientos de hipoteca, pues se están ejecutando de esta forma. Esta es una de las reivindicaciones principales, no la única, de, por ejemplo, el colectivo de afectados por la hipoteca, no se lo estoy diciendo bien,
sí.
que sigue funcionando, al que también pues invitamos a que bueno, busquéis información o que
envíen esta gente también email explicando sus casos, que haya más y más información sobre el tanto. De la misma manera que esta manifestación, varias que hay en Cataluña hoy día, estaría bien que la gente tomaran fotos, vídeos de las actuaciones de los Mossos en caso que haya violencia, porque cada vez que hay estos vídeos y que circulan por Facebook, Twitter, lo que sea, hay un movimiento que sirve para mucho más allá de solo la manifestación. También
es
por pensar qué policía tenemos, es normal tener a tanta policía por tan pocos casos de gente que en realidad... O sea, es verdad que hay algunos casos violentos, pero muy marginales en estas manifestaciones, y se los levanta como si fueran la cosa más importante, ¿no? Yo creo que de ahí... tiene que tener un debate más público respecto a la presencia policial en Cataluña.
Ara parlàvem d'aquesta associació
afectades per la hipoteca.
Per la hipoteca, que evidentment doncs, potser la majoria dels que estem aquí no tenim hipoteques ni en volem tenir cap, però bueno, també doncs, és una associació que s'entén, no? Perquè doncs, també poden defensar els seus interessos, però pel que fa a les associacions d'aturats, em puc equivocar, però em sembla que no s'ha creat cap associació d'aturats o...
Bueno, hi ha l'Assemblea d'Aturats, que acaben fer la segona marxa d'aturats no fa gaire. De fet, avui jo al Pla Sant Jaume m'he trobat
un company membre que l'any, precisament el 29S aquí vam tenir perquè ens expliqués també la postura de l'Assemblea d'Aturats, que també és, hi ha diverses assemblees descentralitzades, i que també és un col·lectiu més que s'ha sumat i que quan es diu aturats podríem dir fins i tot postaturats, no? També moltes persones a l'Estat que ja no tenen ni dret a la prestació d'atur, no? I que a més ara amb l'eliminació d'aquest ajut que havia posat el govern de Zapatero, 420 euros, que s'eliminarà, pues, es veuran amb una... amb cap ingrés, bàsicament.
Sí, sí, va haver-hi una marxa arreu de, del
mes d'octubre
a diferents punts, però quin és el nom? Assemblea d'Aturats?
Sí, l'Assemblea d'Aturats, que tenen un blog que també trobareu i veureu altres concentracions, convocatòries i les seves reivindicacions. Bueno, el que està clar és que, ja ho he estat dient avui, bueno, jornades com la d'avui van més enllà d'una reivindicació només laboral o del sector dels treballadors, ja que cada cop més, diguem que el sector... els obrers o treballadors és més petit i en aquest sentit pues, va molt, molt més enllà de més les reivindicacions laborals, no?
Si voleu, per recollir una mica tots aquests temes que hem llançat, doncs adreces on qui vulgui tenir més informació es pot adreçar. Una seria afectadosporlahipoteca.wordpress.com. En el tema aquest que parlàvem, que per cert fa escasses setmanes per exemple es va aconseguir aturar un desnonament a Nou Barris, vull dir que estem parlant
al barri Verdun,
exacte, no? Un cas d'una família que havia de ser desnonada i gràcies a la mobilització popular es va poder evitar. I respecte a l'assemblea d'aturats, doncs l'adreça és assembleadaturats-barcelona.blogspot.com.
I què hacen, per exemple? Què diuen, que hi ha alguna manifestació pròxima?
Bueno, yo creo que se han adherido
a la
convocatoria.
Forman parte de la Asamblea de Barcelona, eso seguro. Y creo que desde la marcha, si actos concretos públicos no están haciendo, pero si vais a esta web que decíamos, podéis contactar con ellos. Y van teniendo, imagino, asambleas periódicas o participan directamente de esta Asamblea de Barcelona.
Bueno, en el sentit d'això de reivindicacions que van més enllà de lo laboral, que s'han pogut juntar avui també, dir, per exemple, bueno, on s'ha dit ja aquest matí també el cas de lo que ha passat a l'edifici d'Endesa, era, no?
Sí.
I també com a reivindicació important, no, de, també d'altres sectors de la població que davant de les pujades increïbles que impliquen un descens de la qualitat de vida, pues, també s'han ajuntat avui per sortir al carrer i aconseguir alçar la veu i canviar les coses, no? Que també és la idea de la jornada d'avui.